Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ahir veia a partir d'uns documentals que s'estan fent que es parla de, no, és que hi ha nens que amb 9 anys ja tenen accés a la pornografia i és evident que transmet uns rols de gènere i uns comportaments sexuals que fomenten que després passin aquestes coses i que l'origen en aquesta situació en paral·lel tenim amb això, però ostres, amb 16 anys jo la veritat és que m'he quedat de pedra.
Permeteu-me que en línia tinc Juan Carlos Caso, portaveu de l'Associació d'Assetjament Escolar d'Extremadura. Juan Carlos Caso, bon dia, buenos días.
Muy buenos días, bon dia a tothom.
Bon dia. Estamos entre patidifusos, horrorizados, extrañados e indignados. ¿Qué se sabe exactamente qué ha pasado? Sin entrar en detalles escabrosos.
Sí, no te preocupes. Gracias. Porque además aquí nosotros lo que priorizamos es la intimidad, sobre todo de los menores, por el tema tan sensible que es. Y bueno, utilizando una expresión, ¿no?, sobre todo muy cinematográfica, ¿no?, de decir que a veces la realidad supera la ficción, en este caso la ficción de un film de terror, es espeluznante. Nosotros, como asociación que llevamos varios años llevando casos de acoso escolar, de bullying, de ciberbullying, con esto que está pasando también de los teléfonos, también en la ciudad de Cáceres hemos tenido también casos, concretamente con esto de esta niña, una niña de 6 años, con compañeros de su misma edad, en un centro escolar, pues yo creo que hemos dicho, mira, aquí tenemos que poner un poco pies en pared y pedirle a la sociedad, a los medios de comunicación, a las administraciones, a los docentes, que yo creo que ya tenemos que poner un punto de inflexión donde esto ya hay que coger el toro por los cuernos y decir, mira, si hay que cambiar normativas, leyes, protocolos, habrá que cambiarlos, porque como muy bien uno de sus contertulios ha dicho, qué educación estamos dando a los niños, ¿no? Y claro, una cosa es que se empeñen algunos gobiernos de que la educación sexual tiene que empezar muy temprana, donde los niños todavía están con la inocencia, bueno, pues podemos entender que puedan tener poquito a poco curiosidad de conocer sus cuerpos y demás. Y otra cosa es lo que nos ha llegado a nuestra asociación, que esto ya no es curiosidad de unos niños, sino que esto es unos actos muy deleznables, muy dolorosos, donde son auténticas agresiones sexuales, supuestas, tenemos que hablar siempre de supuestas, de presuntas, pero que la niña ya tiene un protocolo abierto de antisuicidio, ¿vale? O sea, está siendo vista por los psicólogos de la Consejería de Sanidad, y el informe del psicólogo es de que esta niña es muy veraz lo que está diciendo. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque esto ha sido una conducta continuada en el tiempo durante el curso pasado.
¿Continuada en el tiempo?
¿Diga?
¿Continuada en el tiempo?
Sí, durante todo el curso pasado.
¡Qué barbaridad!
Es una auténtica barbaridad. Y además, mira, podemos decir que con destapar este caso, suele pasar muchas veces que hasta que no sale uno, no sale el resto. Y tenemos miedo, por lo que nos está llegando, de que no sea el único caso. Y en este mismo lugar. Entonces, si es una conducta continuada de estos niños también, que son 3 de su misma edad, nos preocupa mucho que cada vez que denunciamos estos casos, incluso estos que estáis tratando también ahora de las fotos supuestas, pornográficas y demás, en todos los casos que se tratan de niños menores de 14 años, la fiscalía del menor archiva todos los casos porque son inimputables los niños. Y ahí se queda la situación. y no se actúa con los otros niños, no se actúa con ninguna de las partes, se lavan las manos. Entonces, a la fiscalía hay que pedirle que se tiene que llegar hasta el final y esclarecer todos, porque lo que no puede ser es que estos tres niños también de 6 años también son víctimas de algo, de alguien que les ha inducido, de un entorno que a lo mejor lo han visto, de las tecnologías, de a lo mejor pues pueden ser de otros niños más mayores que ellos. No puede ser que a lo mejor se decida cambiarlos de centro, que en este caso el centro no los ha expulsado, sino que han sido los padres de las víctimas los que han hablado con los padres de los supuestos agresores, y dos de ellos han decidido cambiarlos de centro, pero uno de ellos ha dicho que por sus narices su hijo no se mueve de allí. O sea, conviviendo víctima y agresor en el mismo centro, aunque estén en distintas clases, pero están en el mismo entorno. Entonces, no se pueden consentir estas medias tintas, hay que llegar hasta el fondo, y si hay que actuar con esos niños para decirles que esa conducta que tienen no es correcta y que hay que cambiarla, pues se cambia. Porque además, todos somos papás y mamás, y sabemos que en la educación obligatoria, ya te lo dice la palabra, es obligatoria y tienes que llevar a los niños al colegio, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que el centro lo pone en manos de los asuntos sociales. Y nos pueden quitar la tutela, la patria. ¿Por qué no se actúa también con estos niños agresores, supuestos agresores, de la misma manera?
Una pregunta, una pregunta. De momento, solo que se sepa, hay una niña.
Que podamos decir, sí. Pero, que podamos decir.
Pero podrían ser, ¿cuántas?
Es que no se lo puedo decir todavía.
¿Pueden ser muchas?
Pero sospechamos... Hombre, sospechamos que más de una pueden salir. ¿Qué pasa? Que solamente ha denunciado una. Que por desgracia, la fiscalía hace unos días, pues lo que nos ha pasado, la fiscalía en vez de intervenir y llevar todo esto hasta las últimas consecuencias, se lava las manos diciendo que como son inimputables no pueden hacer nada y remiten siempre a los padres a que denuncien por la vía civil para pedir indemnizaciones a los padres de los supuestos agresores.
Entonces, qué barbaridad,
Nosotros queremos que esto, como en otros países, se cambien, y que la ley del menor hay que cambiarla porque hombre, en este caso son niños que casi se puede decir que no son conscientes de la brutalidad y de la barbaridad que hacen. Claro. Pero cuando hablamos de 12, 14 años, 13 años, ya es otra cosa. Y hombre, si tiene que actuar servicios sociales y si le tienen que quitar la custodia o la patria potestad a esos padres que tienen unos hijos, que tienen unas conductas que no son adecuadas y hay que reconducirlos o hay que llevarlos a terapias, porque cuando esos niños sean conscientes del daño que están haciendo, van a tener y van a necesitar que tengan un tratamiento. O luego lo que estamos viendo, que nos llevamos las manos a la cabeza con lo de las manadas y todas estas cosas. Sí, la Fiscalía de Menor, los políticos, no sancionan, no reconducen las conductas de estos menores inimputables, le estamos institucionalizando diciendo que pueden hacer lo que quieran, que no les pase nada.
Le agradezco que nos haya acompañado. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, continuemos en contacto.
Pues nada,
gracias,
Juan Carlos. Mucho ojo con nuestros hijos,
sí,
y que estemos pendientes, porque los padres al final somos los últimos en enterarnos de todo esto.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Gràcies, Juan Carlos Caso.
Gràcies a vosaltres. Bon dia. Moltes gràcies.
Entendre. És a dir, posa molt l'accent amb el tema dels pares. Escolta'm, això passava a l'escola, que jo entenc que és un àmbit en el qual hi ha uns responsables que són els mestres. Mm. No s'enteraven aquests mestres de que eren uns nens anaven darrere unes verdisses que pràcticament violaven una nena? Això no se'n van donar en compte durant tot un curs?
Anna.
Els mestres?
Perdona, Jordi, i companys i oients, és que Valdes tiro el cafè aquí i jo m'he d'anar a 3 metres.
Així m'agrada, que expliquis la veritat, la ràdio en directe. Digues.
Dispensa. No. A veure, jo penso que les dones, desgraciadament, d'abusos, n'han patit sempre, des de petites, adolescents, etc, perquè, vaja, tots segurament que, vaja, sobretot les dones, doncs sempre recordes algun fet que va passar a tu, una amiga, etc, etc. El que passa que cada amb la sexualització prematura de la infància, l'accés a les xarxes, doncs tot és potencialment molt, molt més important. Jo no estic d'acord amb una cosa, amb tot el que dic de senyora, estic totalment d'acord, menys amb una cosa, que diu que l'educació sexual potser és massa... es doni massa aviat. Jo penso que és al revés. Jo penso que tant els pares com el col·legi s'ha de parlar d'aquestes coses molt abans, perquè estic d'acord, és evidentment que si les lleis no emparen a que les persones de menys de 14 anys puguin anar a teràpia o se'ls faci alguna cosa quan tenen aquestes conductes absolutament irresponsables, el que no es pot fer és deixar-ho en mans tot de la llei. Els pares i l'escola són molt importants.
No soc tertulià, però parlo com a pare. Jo, amb 6 anys... Jo, la veritat, em costa molt, amb 5 o 6 anys, parlar, Ferran, parlar amb les criatures.
Ja, però ha canviat molt, Jordi. I bueno, el que tu i jo veiem als 6 anys, doncs no ho veuen anar a la canalla i
bueno,
senten...
Bueno, doncs que potser hem de regular això dels 6 anys, potser correcte, que hem de regular correcte. Això. No, no sé, letrado.
Sí que s'ha de poder fer, però ho ha de fer algú que tingui una formació, que en sàpigui, sí. Que els mestres que n'hagin de parlar de l'educació sexual amb nens d'aquestes edats per impedir aquestes conductes, perquè això no passi, doncs rebin la formació adequada, que evidentment...
Marta Corredere i el letrado Veledo.
És que per mi no és el problema aquest, el problema no és l'educació, és que un nen de 6 anys no ha de saber d'aquestes coses segurament.
Segur.
És que el problema va més enllà. Per què aquests nens tenen aquestes conductes? Per què? Per què? Perquè tenen accés a tots els vídeos que els hi doni la gana. Perquè tenen accés a totes les sèries que ara s'ha normalitzat la droga, s'ha normalitzat el sexe, s'ha normalitzat el maltractament a les sèries, i els nens tenen accés a tot això. I aquest és el problema, que aquests nens no han de veure vídeos porno, no han de normalitzar els maltractaments, no han de normalitzar els abusos, no han de normalitzar les drogues, i això avui dia s'està normalitzant a través de la televisió, s'està normalitzant a través de l'internet. I per mi és aquest el problema.
Per això, per exemple, a l'escola els pares els han de dir que no està bé, això, m'entens? Això és la funció educativa.
Sí, sí, d'acord, però repeteixo, amb 6 anys, digues, Ferran.
No. Abans el Ramon deia, com pot ser que els mestres no sàpiguin que darrere unes verdisses està passant allò? Molt d'acord. Però també el que diu la Marta, i el que diu la Marta és els pares. És a dir, aquí al final hi ha l'escola i hi ha els pares. La responsabilitat, no sé de qui és més, i en cada cas segurament és diferent, però segur que és compartida.
Escolta, Ferran, aquest cas... Sense entrar en temes escabrosos. Perdona, Jordi, que sí. Tens tota la raó, que abans anava al Xavier. Però perdona, Xavier, perquè és un apunt que crec que pot servir. No entrem en qüestions escabroses, però és que està publicat. Està escrit avui el que passava. Com fregaven...
No, perdona.
Si a una nena li provoques fregant, fent una agressió en un lloc determinat que sagni, això és evident. Això és evident. Què és el que va passar? Aquesta criatura, en un moment determinat, les agressions li provocaven que sangrés. Per tant, no puc creure que els mestres, quan entrés a classe, no se n'adonessin, o que els pares, quan arribés a casa, no se n'adonessin. Sobretot si parlem d'una nena de 6 anys. Per tant, podem buscar totes les excuses que vulgueu. I té raó la Marta, eh? És un tema d'accés a una pornografia amb una edat molt petita, tot aquest tipus de coses. Però aquí realment hi ha una responsabilitat per part de la gent que... fan de mestres, ho sento molt, no estic dient que els mestres facin malament la seva feina, estic dient que en aquest cas tot un curs, tu abans t'exclamaves de que passés durant... Una vegada, mira, escolta, pot passar, però tot un curs és impossible que no ho haguéssim
vist. No oblidem que aquest senyor acaba de dir que la nena està amb un protocol antisuïcidi.
I que poden haver més víctimes.
I que poden haver més víctimes. Però per tant és, no sé qui ho deia, el Ferran Casas. No, el propi senyor deia, amb 12 o 13 anys tu ets conscient del que estàs fent. Amb 6 anys estàs replicant. De la mateixa manera que replicàvem els futbolistes quan teníem 6 anys i jugàvem al pati de l'escola, o en 6 anys com cantava un o l'altre, amb 6 anys es repliquen el que els hi arriba. Que és el que
diu Marta. Els nens amb 6 anys.
Clar, aviam, Javier Melero.
No, em costa molt creure que als 6 anys hi hagi cap mena d'impuls sexual. Sembla que només pugui haver una conducta d'emulació de quelcom que s'ha vist, no? Aquest senyor deia una cosa, ha posat molt l'accent amb el paper de la fiscalia, no? Amb tot això, amb la inhibició de la fiscalia quan veu que són inimputables, no? I que ha de fer la fiscalia quan una llei del penal, la llei penal del menor et diu que són inimputables, és que no pot fer res més. Ha de remetre la qüestió a la via civil, i si els menors estiguessin en una situació que estan desatesos, que els patrons de comportament de la seva família estan desestructurats i tal, doncs potser una intervenció, però això és molt difícil. I després hi ha una qüestió que és de paradigma, o sigui, la nostra societat està oblidant una cosa que ha acompanyat la civilització durant molt de temps, que és la qüestió dels espais lliures de sexe. i sempre s'ha dit i s'ha defensat que havien d'haver espais absolutament lliures de sexe. Un era la infantesa. La infantesa havia d'estar un espai lliure de sexe. Un altre era el món professional, el món del treball, i altres àmbits on el sexe no havia de tenir absolutament cap paper. Això està passant a la història i s'està sexualitzant qualsevol àmbit de les relacions humanes. I després hi ha una tercera qüestió que ja s'ha vist amb els debats que hi ha hagut al Parlament Europeu sobre la prohibició de la pornografia i tal. La impotència. O sigui, la nostra societat ha arribat a un punt en què considera que és impotent davant de les xarxes i d'internet i que no pot fer absolutament res. O sigui, la proposta islandesa de prohibir accedir a pàgines de pornografia en targetes de crèdit islandeses, la proposta anglesa d'una nova llei d'accés a la pornografia, això es va votar al Parlament Europeu no fa gaire i es va perdre per 360 i pico vots contra 100.
Sí, però aproximadament. No,
jo crec que és una sensació d'impotència.
No, d'impotència no. D'irresponsabilitat, de falta de vergonya i de no prendre mesures per decidir-ho. Perquè si volen, això es pot resoldre.
Bueno, si vincules pornografia amb llibertat d'expressió i després impotència tecnològica perquè els menors no hi accedeixin, et trobes amb el que ens trobem ara, que no hi ha res a fer.
És un quart d'onze. Continuarà, perquè la persona amb qui havia de parlar està en línia en aquests moments. Secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Francos, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Ha dormit què, 3 hores?
No arriba. Vale.
7 hores de reunió indiquen que les postures estaven molt allunyades.
Doncs 1.007 hores de reunió, pues, el que indica és que efectivament quan vam començar la reunió pues, ja havia molta tensió. Les jugadores venien amb algunes pors que hem intentat des del primer moment esvair i jo crec que bueno, la cosa va a mesura que va avançant la nit va entrant en una deriva ja més constructiva, més de diàleg i jo crec que la prova és que va acabar bé dins de la que pel govern tot això, i així vaig dir-los a les jugadores sortir un despropòsit i un error que és la convocatòria de dilluns.
A quins acords concrets han arribat amb la federació i amb les jugadores?
Doncs miri, jo vull diferenciar les coses en les que la federació s'ha compromès, que depenen de la federació i en les que el govern no és competent, de les que té en les seves funcions al govern d'Espanya. Respecte al govern d'Espanya, els acords són la creació d'una comissió tripartita per 3 parts, seria CSD, Federació Espanyola de Futbol i jugadores, per fer un seguiment dels acords d'ahir, un seguiment periòdic i permanent, tant dels que són a curt termini com dels que són a llarg termini. El desenvolupament de la llei de l'esport en el seu article 4 i següents, pel que fa especialment a igualar infraestructures del futbol femení al del masculí, fer unes polítiques que tendeixin a igualar salarialment i després també tant a la llei com als reglaments de desenvolupament de la llei d'esport clarificar de forma meridiana l'agressió sexual i identificar-la com una falta molt greu si es fa en l'àmbit de l'esport femení. En paral·lel hi ha altres acords que ja han arribat amb la federació com és l'inici d'alguns canvis que és la federació qui ha d'impulsar
canvi de seleccionador o seleccionador en aquest cas?
Miri, doncs, ho vaig dir ahir quan vaig tenir contacte informatiu a les reunions en les que jo he estat en cap moment es va parlar de canvis de seleccionador. Ara, és veritat que hi havia un malestar molt gran per part d'algunes jugadores pel fet d'haver estat convocades quan elles consideraven que havien deixat el divendres molt clar que no eren convocables fins que no resolguessin els temes que havien posat en el seu comunicat.
Em pot explicar, si es pot explicar, ho veurem ara d'aquí una estona quan es despertin, quines són les dues jugadores que han demanat marxar?
Doncs miri, Jordi, no puc, si em permets que et tutegi,
sí, clar.
No puc, Jordi, perquè precisament és una de les coses que ens han demanat aquestes dues jugadores, que és comunicar-ho a elles com consideri.
Val, perfecte.
I per tant, jo crec que per respecte amb elles...
D'acord, i tant, només faltaria. Sí,
ara, li he de dir amb tota confiança, el comportament també d'aquestes dues jugadores va ser amable, constructiu, O sigui, el to de les reunions va ser molt bo en tot moment. El que passa és que hi havia, com vostè ha dit al principi, és que hi havia, les posicions estaven allunyades.
Quan em diu això, quan em diu el secretari d'Estat per l'esport d'això, dues jugadores, que tal, no sé quantos, avui la portada, Marca, que a més lliga moltes coses, diu el gobierno les promete amnistia. Amb, sí. aquesta, amb aquestes dues noies, per exemple, vol dir que no, no els hi passarà res perquè no vagin amb la selecció. Jo li pregunto, Espanya i Xipre, ara ho comentàvem, són els únics països que encara mantenen l'obligatorietat de competir amb les seleccions espanyoles i si no hi ha, i si no hi hauria càstig. Li pregunto perquè ho tinguem clar. La voluntat de, del govern d'Espanya és canviar aquest punt de la llei de l'esport i igualar-lo a la resta de països?
A veure, podem valorar, no, no hi ha cap problema. El tema, Jordi, és que ara no estaven en temps i forma de poder fer-ho per aquest cas. Per tant, el que havíem de buscar una solució urgent i ràpida. I va ser la solució, jo si,
jo dic pel
si
futur, vols,
explico la solució, eh? No pel futur, es pot valorar. Perquè, de fet, moltes vegades passa. És a dir, nosaltres ens trobem, per exemple, amb el tennis, que moltes vegades, pel propi calendari, l'estrès dels jugadors i els seus desplaçaments permanents per tot el món, arriba la Copa Davis i algun jugador diu jo no puedo, o sigui, no, no me siento con fuerzas ni con ganas ni estic anímicament preparat i amb tota normalitat es convoca un altre. Uh-huh. És a dir, que el que passa és que tot això s'ha embolicat per més coses.
Uh-huh. Sí?
Però bueno, de cara al futur estem disposats a valorar tot el que vull. Jo, una de les coses que li vaig dir a les jugadores és que, com ja he dit aquests dies, hem de valorar alguna o algunes mesures de modificació de la llei de l'esport que ha quedat clarament superada per la realitat d'aquestes setmanes i que totes les aportacions que tinguessin ens les fessin arribar.
Va. Laia Coll pregunta.
Sí, tinc dues preguntes. Jo, en el meu cas, quins canvis s'ha compromès a fer la federació i quines garanties dona el govern que això es complirà? I d'altra banda també, per què marxen les dues futbolistes que han decidit que no volen seguir a la convocatòria de la selecció?
Val. A la primera pregunta, els canvis de la federació tenen a veure en respondre al famós comunicat del divendres passat de les jugadores, on es demanava una sèrie de canvis no nominatius, perquè elles van decidir, si em permeteu, jo crec que encertadament, no posar noms i cognoms, però sí que va quedar palès que aquests noms i cognoms i les causes s'havien transmès a la federació en els darrers dies. Per tant, fer front a aquests canvis de les diferents seccions de la federació i de diferents persones. És veritat que no van sortir noms, ni jo he reclamat que me'ls diguin, perquè això és una cosa que les jugadores van ser molt respectuoses en tot moment, una cosa que està estrictament en la teulada de la federació i les jugadores. És això perquè respecta als canvis. I perquè respecta a les dues jugadores que no aniran, com li deia, amb un to molt amable, constructiu i educat, com no podia ser d'una altra manera, hi havia, jo crec, resumir, però ja s'explicaran quan surtin o quan ho comuniquin com vulguin, que hi havia dos motius essencials, no? El fet d'haver estat convocades sense considerar-se convocables, i després van dir que elles no estaven anímicament amb la força necessària per poder afrontar dos partits tan importants com aquests.
Dues preguntes més que em comentaven. Tres preguntes. Una, Edurne.
Vale. Sí, comentava
minuts,
que respondran als canvis que demanaven les jugadores al comunicat. S'ha parlat d'algun termini? O sigui, es manté aquest termini d'un mes, aquest compromís en què els canvis es produeixin en el pròxim mes?
La federació es va comprometre en una de les reunions a que els canvis començarien avui.
Avui?
Sí.
I quin serà el primer?
Això ja ha de preguntar la federació. És que reitero, és que això no està intermitent.
Saps què passa, Víctor? Li pregunto a Víctor Franco perquè ens coneixem. Saps quin és el problema? Que és que estem fent un programa de ràdio i la federació espanyola, com és evident, a la Federació Espanyola, quan li hem demanat, ens diu que ara tot ho fan per comunicat perquè són junta gestora. I llavors, clar, jo sempre ho dic, ja ho saps, que jo col·locar papers per els micròfons no em passen. Llavors, clar, per això li pregunto al secretari d'Estat per l'esport, que jo l'entenc, que em digui, no, és que això no és competència, això ho ha d'explicar la Federació Espanyola.
Clar, perquè, mira, però per algunes coses són molt evidents, és a dir, primer per respecte a alguna persona que pot estar implicada. I segon, perquè entra les funcions de la federació, no de la, del Consell Superior d'Esports. Sí, sí, sí,
sí. Però aleshores el que sí que
els hi puc dir és aquest marc, no? Que és que la federació es va comprometre davant d'elles a que els canvis serien tan immediats com avui.
Però aquests canvis que s'ha compromès la federació, quines garanties dona el govern? El govern pot donar garanties que això es complirà, que vetllarà perquè es compleixin aquests canvis?
A veure, garanties, si et refereixes a garanties legals, nosaltres no tenim cap capacitat d'anomenar, de cessar, ni de prendre decisions sobre el personal de la Federació Espanyola. Ara, el que sí que estarem és amatents. Jo crec que m'he pogut equivocar molt en aquest procés, o ja els hi vaig dir també a les jugadores, però crec que el govern ha demostrat estar sobre dels temes, i ahir jo em vaig agafar un tren i vaig venir aquí perquè jo vaig veure que si no això era molt difícil que resolgués. Per tant, estarem a sobre.
Pregunta Marta Corredera. Marta?
A veure, em queda bastant clar tot el que diu, però el meu dubte, senyor, és per què el CCD ha tardat tant en posicionar-se al costat de les jugadores en aquest tema. Quan és un tema que ve de llarg, quan és un tema que fa pràcticament un mes que va passar tot això, i la seva primera resposta va ser que si les jugadores no donaven un pas endavant, el CCD o qui fos aplicaria la llei de l'esport, en comptes de primer veure la casuística i veure què pensaven les jugadores i veure què estava passant, no? A mi això em deixa una miqueta trista i una miqueta preguntar-li això...
Però vostè està dient una cosa... Bueno, digui.
No, acaba vostè.
No, és que vostè està dient una cosa que al meu entendre no s'ajusta al que ha passat. És a dir, jo vaig fer unes declaracions que s'han tallat. És a dir, han posat una frase d'una declaració que va trigar que era un minut i mig, on jo deia, quan un internacional és seleccionat i no va, s'ha d'aplicar la llei, per dir en el mateix moment, però ni és necessari que contemplem, el govern busca solucions perquè això no passi. I la demostració que és així és que jo, en tot moment, he garantit a les jugadores, en tot moment, que no hi hauria sancions. Vale, li diré més, per ser justos.
Vale, si és així,
també tenia aquesta voluntat.
Si és així, li agraeixo de veritat la disposició i que d'una vegada per totes el govern i el CCD estiguin al costat de les jugadores i de l'esport femení, perquè són molts anys que portem intentant tocar la porta, intentant canviar coses, i per fi sembla que ha arribat el moment, i espero que així sigui, que es garanteixi sobretot la seguretat de les jugadores i que el CCD segueixi aquest procés per garantir que les jugadores estiguin en un bon entorn. Moltes gràcies.
Gràcies.
3 minuts per 2:15 i una última pregunta de l'Anna Gómez. Lleida, Anna, vols fer una pregunta, no? I acabem.
Sí, no, primer una precisió, que l'agressió sexual no ha de ser una falta molt greu, només en l'àmbit de l'esport, com diu vostè, senyor Franco, és un delicte, i el que ha de fer les autoritats esportives és portar-ho als tribunals, sembla bastant lògic.
No, a mi perdoni, no l'he sentit la primera part de la intervenció.
Deia que l'agressió sexual no ha de ser una falta molt greu en l'àmbit esportiu, com diu vostè, sinó que és un delicte i que, per tant, el que han de fer les autoritats esportives és portar-ho als tribunals. Sembla de calaix, no? I després la pregunta, que parteixo de la ignorància, la resta de federacions esportives europees també tenen aquesta autonomia que de la Federació Espanyola?
Sí. A més, li diré, una de les coses amb les que les federacions internacionals esportives són més contundents és quan consideren que està havent-hi una ingerència institucional sobre les federacions. És a dir, és una pràctica habitual. El Jordi ha fet molt periodisme esportiu i crec que hi ha hagut moltes polèmiques, no?, sobre aquest tema de la ingerència dels estats en les federacions. I per tant, sí, o sigui, hi ha una independència molt, molt gran. Jo també he dit aquests dies amb tota claretat, hem d'intentar que la llei ens doni instruments mínims, perquè una cosa sigui independència i autonomia i una altra cosa sigui que el govern no pugui fer res en un cas
clar,
així.
Clar, perquè es diu Federació Espanyola, si no s'hauria de dir una altra cosa.
Jo crec que aquí és veritat que hem de buscar instruments, precisament per això els hi deia, la llei de l'esport ens ha caducat molt ràpid en alguns aspectes per la pràctica, la realitat sempre supera, diguéssim, la previsió legal. I respecte a l'agressió sexual... Perdona, Jordi,
sí,
ja acabo.
Sí, sí, sí.
Respecte a l'agressió sexual, no és que substituïm un delicte per una falta esportiva, és que les jugadores ens van demanar que al marge de que una jugadora que es senti agredida vagi als jutjats, que des del punt de vista de la sanció esportiva això ho sigui per tal que, per exemple, el govern pugui suspendre aquesta persona mentre no hi hagi sentència.
Gràcies per donar la cara, secretari d'Estat. Que vagi bé, Víctor Francos.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Fins ara. Són
una abraçada.
Igualment, són pràcticament 2:15 del matí. Anem a la publicitat i de seguida el Tian Riba anirà acomiadant, però abans d'acomiadar passarà... No, avui anem ràpids, avui. Però no, perquè avui és que escoltem, després de la publicitat, el que ahir va passar a la sala de premsa del PSG quan li van preguntar a Luis Enrique pel que està passant a la Federació Espanyola de Futbol amb la selecció femenina. D'aquí uns moments.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Una bona formació és l'impuls d'un país. Per això, la nostra formació professional és moderna, flexible i innovadora, perquè s'adapta a les persones i a nous reptes.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Perquè em permet dia a dia millorar la meva formació.
Perquè ara sí, la formació professional, l'empresa i la societat estan connectades. Amb la formació professional, el futur és present. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Ets dels que es pensen que un elèctric no el tenen a l'abast? T'equivoques. Descobreix Dacia Spring 100% elèctric des de 12.990 euros amb Moves 3 inclòs i ara amb ofertes addicionals. Només del 20 al 30 de setembre al teu concessionari Dacia. Condicions a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Senyor, plaça de Catalunya de Barcelona.
Doncs a veure, és que estem a Girona. A veure com t'ho explico. Hauries d'agafar aquest carrer a la dreta, després el segon a l'esquerra, després... Bé, mira, que agafo el cotxe i t'hi apropo jo, que són 3 horetes de res.
Aquest 29 de setembre pots convertir-te en amo del temps si guanyes el pot especial d'Euromillones de 130 milions d'euros. Així que tindràs tant de temps que no t'importarà perdre'n una miqueta. Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.
Si milions de persones vienen a les oficines de correos cada any, serà por algo. Contratar una línia mòbil i una connexió a internet com Correos Telecom es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crack?
Crystal Box!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
El perquè de tot plegat.
Són 2:15 del matí, acabarem de seguida, perquè després, aviso, continuarem parlant de futbol una estona, perquè hi tindrem en Pou i els Saperes per parlar del que va passar ahir al Camp Nou, i estarem pendents de la lectura de la pel·lícula que representarà Espanya als Oscars, que no sabrem fins al gener si anirà o no, però com a mínim sabrem la que l'Acadèmia del Cinema Espanyol presentarà. Una dirigida per un català, com és el J. Bayona, que és una pel·lícula esplèndida, per cert, sobre la Societat de la Nieve. I després parlem de televisió, perquè hi vam deixar a mitges amb el Pere Mas, l'Alejandro Palés i el David Broc, i avui es preguntarem amb l'Andreu Joanola què se n'ha fet de Jaume Alguersuari. Però sobre tot això, amb el que ens arriba per davant. Luis Enrique! Atenció, ahir el que deia quan a preguntes d'un periodista de la COPE li preguntava pel conflicte que hi ha obert entre la Federació Espanyola de Futbol i la selección femenina. Escucha.
Las jugadoras están diciendo que tienen miedo de ir a la selección, que se sienten amenazadas. Después de todas esas reivindicaciones que llevan haciendo, no sé si crees que sería necesaria una reestructuración absoluta de la federación. Gracias.
En España polémica es una broma, ¿no? No tengo nada que decir. Yo ahora vivo en Francia, en París, y trato de disfrutar y de hacer mi profesión al máximo. El resto, ¿qué opinen? A mí me da... Bueno, ¿qué opinen? Y punto.
Bueno, és aquest egoisme, no? Ell fa com un, com si encara fos futbolista professional, diguéssim, no? Això que deia abans de...
S'ho mira amb una cara al velero, que ens va fer
aquests... No, però és aquesta actitud superegoista de me pilla lejos, no em vull saber res,
només
i ja s'ho faran.
Només em pregunto per què els boxejadors i els toreros sempre diuen coses interessants i els futbolistes no diuen més que tonteries. És tristíssim.
Que, Marta, Edurne, Laia, algun comentari sobre Luis Enrique? No. Silencio.
És es que així no continuarem amb tot el que hem parlat avui a la tertúlia, mentre tots continuem mirant cap a un altre costat quan hi ha problemes i fugim i no afrontem les coses de cara, el món que deixarem als nostres fills, als nostres nets, serà
Luis Enrique tampoc seria el paradigma del feminisme, eh?
No, però al final...
perquè el coneixement del personatge no és gens tonto. Luis Enrique, Luis Enrique és una de les persones més lletra ferides que hi ha al país,
però dissimula molt bé. Bueno, llavors, vull dir, a vegades que tu pots, precisament la gent molt intel·ligent té la capacitat de semblar el que vol semblar, i ahir, doncs, escolta'm, ell no volia fotre's en cable i ho va dir, escolta'm, jo estic aquí a França, em deu un pac a un paston impressionant, ara m'ho he de fotre jo sobre aquest tema.
Ja us ho fareu.
I és exactament el que estàvem parlant abans. La falta de compromís per part de l'altre costat. I això, si no ho podeu resoldre, és molt difícil que pugueu avançar, perquè és evident. Ara per ara, escolta'm, és magnífic veure un partit de futbol de dones. Jo us he de dir que a mi el futbol de dones en principi no m'agradava massa, el futbol femení. I en canvi m'he anat acostumant i ara m'agrada.
Ara això és una mica, tots ens agrada el futbol femení. No,
bueno, què vols que et digui, tu? Jo dic la veritat.
Jo dic la veritat. Tots van anar no sé quant.
No, però és veritat que abans molta gent parlava de si li agradava o no el futbol femení sense haver-lo vist.
Exactament.
Ara, quan s'ha donat visibilitat al futbol femení i la gent l'ha pogut veure i parlar amb un coneixement de causa, sí que hi ha un retorn. I no cal que tothom li agradi el futbol femení.
No,
coneixement de causa, igual que hi haurà gent que no li agrada el futbol masculí.
I jugueu molt bé, i la toqueu molt bé, evidentment hi ha una diferència física respecte dels homes, però només faltaria. Ara, mentre vosaltres no aconseguiu que hi hagi, crec jo, perdona, és una opinió molt personal, hi hagi una, diguem-ne, conjuminació amb els vostres companys seleccionats, jugadors masculins, perquè facin costat amb aquesta situació, jo crec que és molt difícil.
Però és que no és una cosa que hagin d'aconseguir només les dones, és una cosa de la societat en general.
Ja m'entens, ja m'entens el que vull dir. Que no aconseguim entre tots.
Però el llenguatge és important i crec que moltes vegades s'entén aquesta part de és que vosaltres... No, és que estem al mateix.
Mentre no, mentre tots plegats no aconseguim que això sigui una qüestió, que tothom tingui, ho cregui d'aquesta forma i que digui, escolta'm, tu, evidentment, que aquí hem d'anar totes a una...
Laia i Melero.
Però ara ho estem traslladant al món del futbol, de l'esport, però crec que tots hem de ser responsables i mirar què podem fer al nostre costat perquè hi hagi una societat més igualitària. I si tots fem una reflexió, veurem que hi ha moltes coses que pensem que només passen al futbol i després quan es verbalitzen i que al nostre costat hi ha moltes coses que podrien ser denunciables i hi ha moltes situacions que les dones segueixen patint a dia d'avui que no haurien de ser.
Melero?
No, jo sóc completament igualitari, jo tinc superat. Tant m'avorreix el futbol masculí com el femení, sense cap mena de dubte.
I fins aquí les notícies. Són les 10 i 38 minuts, tia Maria.
Som-hi, va.
Per cert, que hauríem de... No hem parlat ni de la llengua catalana?
Bueno...
No hem parlat de la llengua avui.
Ara que va una mica bé...
Ara que va una mica bé. Quan anem les coses bé, nosaltres no parlem.
Anem bé a Madrid i anem fatal a
bueno,
Europa, eh?
Tu saps que treu un llibre, el Ferran?
Ferran Casas?
Sí,
home.
Ja l'ha tret i està a les llibreries.
Ja està a les llibreries.
Jo l'he tingut a les mans, un llibre.
Avui a la tarda el presentem a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya a les 7.
A les 7 de la tarda.
Us hi esperem.
Val. Com es diu el llibre?
Espanya no es toca. Explica'm una mica.
Espanya no es toca.
Exacte. Ara que hem d'explorar els límits... Una altra vegada, no? Amb tot el...
Hi ha per clavegueres el llibre o no?
En parlem, també. En parlem perquè parlem de l'estat estricte, no? Que són doncs, els partits, les lleis, la justícia, i també d'aquest estat ampliat, no? Que la gent no ha votat i que a vegades doncs, apareix per salvar...
L'estat ampliat,
m'agrada l'estat, doncs, que són les clavegueres, les empreses, també, els mitjans de comunicació... no? I com aquests poders doncs, es fan relleus, no? I això ho vam veure entre el 14 i el 17, quan hi va haver el procés, hi va haver la irrupció de Podemos o l'abdicació del rei, quan el PP i el PSOE, diguem-ne, estaven molt cansats, molt desgastats, i van aparèixer, van aflorar altres poders que van dir això no es toca, i expliquem doncs com actuen i com funcionen.
Heu tingut accés a moltes fonts, interpreto?
Sí, hem parlat amb una vintena de persones doncs molt implicades en això, no sé, el José Luis Rodríguez Zapatero, però per exemple també el Javier Ayuso, que és un personatge molt interessant.
Interessantíssim!
Clar, va ser cap de comunicació del BBVA, BBVA va passar a la Casa Reial quan l'abdicació de Joan Carles I, i després subdirector del País durant el procés, no? Per tant, una figura
personatge
molt interessant i que ho ha vist tot, o el Juan Luis Cebrián, per exemple, també
i ara
parlant.
Emprenyat amb el món.
I ara emprenyat amb el món, qui? L'Ayuso, el Cebrián, els dos? Ah,
tots.
L'Ayuso. Bueno, jo la sensació que vaig tindre quan el vam entrevistar amb el Javier Ayuso és que més que emprenyat amb el món, el que estàs com alliberat, no? I té ganes d'explicar coses, algunes et deia allò de no, això millor que no ho poseu, però molt alliberat, amb moltes ganes d'explicar coses. I llavors, jo crec que el llibre també... Ostres,
home, deu tenir una edat, no hi ha, l'Ayuso?
Bueno, està recent jubilat. Està recent jubilat. Doncs avui, a les 7, Casa del Llibre, Rambla Catalunya, us esperem.
Espanya no es toca. A les 7 presenten el llibre amb el Ferran Casas a quatre mans, amb en Joan Rossinyol, i repeteixo, Espanya no es toca. Quina editorial l'ha editat?
La Campana.
La Campana.
Vinga.
Què?
Ferran, ja el tinc, eh? El llegeixo, el comentem quan vinguis a Lleida.
Molt bé, el presentarem a Lleida també, Anna.
Oh, i tant.
Moltes gràcies.
No faltaria. Vinga. Ui, si no hi hauria aquí una encarella criminal per part de l'Aragó.
També, de moment, a Borges està lligat, l'1 d'octubre, però l'Albi també ho farem, segur.
El poble de Ferran.
Que hi ha, però perquè te sigui mirant, no hi ha de debò, si però què t'he fet?
Comencem un llepoll. Comencem un llepoll. No, si fem l'1x1 hauríem de dir Ferran Casas, umbral, no? He venit un poc a parlar de mi libro.
Home, aprofita. Saperes, deixa de tocar la pera, i mai millor dit. Si vols entrar, entres.
No estiguis aquí. No era Saperes, pobre.
Sí. Ara, Saperes, qui era? Pitjor, qui era?
Albert Bassas.
Un altre.
Sort que el Ferran Gas ha fet aquesta intervenció, perquè hi ha dos temes que són un continu, com la llei de la gravetat, que és que un és Espanya es trenca, per una banda, sempre. A Espanya sempre hi ha algun motiu perquè es trenqui, i l'altre és que a Catalunya també sempre ens llevem pensant que a Madrid ens han fet alguna cosa. Aquestes dues coses xoquen, i això és la política en aquest país. Bé, Víctor Francos. Vull fer un petit incís. No, perquè Víctor Francos, que ara el veiem molt sovint... Víctor Francos... Compte amb Víctor Francos.
Sí, i tant.
President del Consell Superior d'Esports.
Secretari.
De Cerdanyola, va ser exlíder de la Joventut Socialista de Catalunya, però és que Víctor Francos ja estava amb Montilla a presidència.
Sí, senyor.
Ara està amb Liceta a Esports, i va estar amb Lilla com a cap de gabinet del Ministeri de Sanitat.
O sigui, i crec que hi falta el Pere Navarro aquí.
Sí, senyor.
I també va estar en Pere Navarro.
Sí. I hem d'afegir, perquè el poble ho ha de saber, molt madridista.
Això ja no ho sabia, i amb això he de dir que amb això ja tenim un
problema. Vull dir que Víctor Francos ha lidiat amb la Covid i ha lidiat amb Rubiales, que no sé què li està portant més feina.
I bon cuiner, perquè durant...
Molt bon cuiner.
Durant la Covid vivien junts
amb el Salvador Illa,
i ell feia de cuiner. Això sempre ho explica el Salvador Illa, que va agafar pes gràcies a Víctor Francos.
I convivien amb mascareta tots dos en el pis ja per acabar de...
No, però explica que cosa, perquè efectivament, jo, això, Víctor Francos m'ho ha explicat, això, un bon dinar, em va explicar, diu, no, diu, que jo cuino i l'altre endrapa. Sí. I llavors veu que arribaven, després de jornades intensíssimes del Covid, arribaven al pis que compartien.
Amb el Simón i tot allò.
Vivien a la Moncloa. Vivien a Semillas a la Moncloa.
De la Moncloa. I llavors el Francos cuinava i l'altre endrapava.
I l'Illa tenia gana.
Ho ha explicat l'Illa, jo ho sé per l'altra part.
Sí, veu? Què?
Sort que ara l'Illa corre i s'està posant en forma. Bé, no, li agrada molt al Víctor Francos demanar-li als periodistes, tutegem-nos.
I després segueix parlant de vostè.
I després segueix parlant de vostè. No, perquè recordo una roda de premsa històrica aquest agost, després de tot el tema de la final del Mundial i tota la polèmica del petó, que el versió RAC1 a la tarda van estar esperant per connectar amb la roda de premsa Víctor Francos, perquè no sé exactament què havia de dir. Víctor Francos va estar una hora fent una roda de premsa, durant una hora, sense dir res, perquè no hi havia novetats, però s'havia compromès a sortir. O sigui, em sembla... Bueno, van aguantar com es diu, el de Tarragona, que em surt.
Estem imaginant. Estem imaginant.
Sí, era d'això. I estaven esperant que hi hagués una roda de premsa de la Federació Espanyola, però els de la Federació Espanyola sortien, i llavors va sortir... Bueno, en fi, les jugadores estan a Oliva, a la Safor. els seus habitants he vist que són coneguts com a pixapolits. I he descobert que també hi ha un poble, aquest poble de València es diu Oliva, hi ha un poble que és l'Aceituna, que està a Cáceres. Les dues coses són, són correctes. Oliva ve del llatí, Aceituna ve de l'àrab. Dels tertulians. A veure, primer, abans dels tertulians, deixem dir una cosa. Jo crec que Edurne Concejo i també la... ho estic dient bé o no?
Sí, Edurne Concejo, sí.
Vale. I la Marta i la Laia tenen fusta de tertulianes.
Sí.
Vull dir que...
Sí, sí, ja t'ho dic jo.
No cal que les portis només per parlar de tot el tema del futbol femení i de la polèmica, perquè... No, no, escolta, quan hem començat a parlar d'altres temes, tenen aquesta fusta. I dels tertulians oficials...
Acosta't al micro, no saltis, que la gent
és meu. I dels tertulians oficials, deixa'm dir que... Si féssim l'operó, avui seria una miqueta l'operó del futbol, perquè han... Una mica Ter Stegen, avui. Sí, home, vull dir que els hi han arribat poques pilotes.
Ah, sí,
ah. Però també s'ha de dir que com Ter Stegen, li arriba una pilota i la para, el mèrit que teniu és que us han arribat poques pilotes, però les heu jugat bé. Vull dir, no, en principi no us han fet cap gol.
Molt bé.
I acabo una frase, que és aquesta frase de... Bueno, jo tenia una frase que m'havia apuntat per dir-te-la sobre això de que no entenem al món, que si vols molt t'ho cito a mi, fent un exercici d'ego surfing. Perquè sí... Perquè has dit que no entenem...
Mira, hi havia molta gent que deia...
Ui, ha saltat.
Jo no...
Ha sigut el Siri.
Quan aquest dematí deies que no entenem el món, la gent que hem nascut abans del 89 no entenem el món, he pensat que el reggaeton és una gran metàfora d'això.
Bueno,
si la vida és com el reggaeton, que no s'entén res. Doncs una miqueta és això. I la frase així bona de Xavier Melero, que és: jo sóc igualitari, tant m'avorreix el futbol masculí com el femení.
També és una altra cosa. Perquè diu, no, és que abans també es cantaven cançons. Bueno, sí.
Ho dius en una notaria i surts emmanillat.
Com?
El que diu les lletres del reggaeton, ho dius en una notaria i surts d'allà emmanillat. Ho dius al reggaeton i ja...
Afortunadament s'entenen poc, eh?
Sí, també dic que als 6 anys, el que canten, potser tampoc. Bueno, però el problema dels 6 anys és el que veuen.
Bueno, és això...
Això
ha canviat la vida.
Per això que la Xiva, el que explicava d'Europa abans, el Melero, és que és molt bèstia. Demà continuarem amb el tema perquè tenia...
És molt bèstia.
És que és molt bèstia. Però és que això que surt avui a La Vanguardia, que escriu el Ricou, el que ha dit aquest senyor, automàticament avui això sí que ha de saltar el govern d'Espanya immediatament i a veure què fem.
A internet, els dos negocis top d'internet són el porno i el joc online, eh? Estem creant un monstre que ens devorarà.
Sí, sí, espera't amb la intel·ligència artificial, que era l'altre tema que també volíem parlar avui i que per temps hem fet. 10:47. Abans.
Doncs mira que si quan encens la televisió t'interessa estar al corrent de què ha passat a l'àrea metropolitana, has de connectar amb Via 15 a la xarxa. Via 15 és un programa realitzat per 15 televisions locals de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cada dilluns a divendres a la tarda et posa el dia de l'actualitat en directe. T'ofereix informació, reportatges i connexions en directe amb què podràs informar-te com cal del que passa i del que està passant a l'àrea metropolitana. Apunta, Via 15, de dilluns a divendres, de 6:45 a 7:45 de la tarda a la xarxa.
Per cert, que hi ha algun amic que em diu que coneixedor del tema de Luis Enrique, que diu que aquí també hi ha un tema important d'amistat i d'empatia. Que és que...
Com?
Rubiales. No. Es veu que una de les persones que es vol encarregar és el cap de comunicació, que és íntim amic de Luis Enrique. Bueno, aquelles coses de l'empatia, de les relacions... Aviam, quina cançó escoltem, Melero, per acabar la tertúlia d'avui?
Bueno, ja que hem parlat de reggaeton, anem a posar algú bo.
Ah? Anem a fer
una mica neteja. El 2023, no ho havíem dit, va morir el que per mi, ho sento, Eric Clapton, el que per mi va ser el millor guitarrista de rock i de blues, que era el Jeff Beck. Llavors us he portat una cançó, un blues, que canta amb la Joss Stone, I Put a Spell on You, m'has encissat, que, bueno, la Nina Simone el brodava, però la Joss Stone no està mal.
Senyors i senyores, moltes gràcies i fins molt aviat. Gràcies. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
D'aquí uns moments, una breu tertulia de Champions avui, per després d'una pas a la televisió, el que se n'ha fet de, i els Oscars. Vinga, va. You better
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
RAC 1. Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Apuntar-se al gym per anar-hi a les 6 del matí és per pensar-s'ho. Passar-se al Seat León Híbrid amb Seat Flex és tan fàcil com posposar l'alarma. Pots adaptar la quota segons les teves necessitats i al final decideixes si el canvies, el tornes o continues sent ell. També en versió híbrida endollable, amb tots els avantatges de l'etiqueta zero. Informa-te'n a Seat.es.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon, va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta airfryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Érase una vez una niña y un astronauta.
Buzz Lightyear.
Que emprendieron
un viaje en el tren de la mina.
Vale, de repente el cielo
se ilumina con los drones del show de Avengers.
Vamos, esta historia no tiene ningún sentido.
Mamá, en Disneyland París todo es posible.
Reserva ahora, precio de referencia 142 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con entradas y media pensión. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones en DisneylandParis.es o en tu agencia de viajes. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que m'indemnitzessin per la reforma defectuosa de la casa que tinc a la platja. O quan van aconseguir que el taller del cotxe em tornés 900 euros per una mala reparació.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Aquest és en Shaolin, especialista de cine en arts marcials. O dit d'una altra manera, especialista a repartir. Tot el dia així. Sí, reparteix molt. Però res comparat amb el que reparteix el rasca milionari de l'ONCE, que reparteix més de 20 milions d'euros en premis. I això és repartir molt. Rasca milionari de l'ONCE. Reparteix més que ningú.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
7 minuts i les 11.
Sallés Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Oi. Hola, Joan Maria Pou, què tal? Bon dia.
Bon dia, Basté.
Hola, Arbi. Què tal?
Què tal? Bon dia.
Tot bé?
Tot bé.
Home.
Content, no? Ahir la pilota estelada, ja t'imagino allà a casa dient...
Home. Volia anar al camp, però vaig dir... no diré això de... Ui, això de Montjuïc. No, jo no soc d'aquests. I aniré... Però ahir era un dia que dius... És una mica... Com que és una mica la Champions de... deixa'm que ho digui així, i amb tot el respecte que em professo la persona, és una mica la Champions de Nicolau Casaus, que és una mica el sorteig de les boles fredes i calentes del Gamper.
Ara explicaré una interioritat, amb el teu permís, Basté.
Sí, endavant.
I és que ahir penjo a Instagram la promoció de Torna a la Champions a RAC1, sí. El Barça juga a RAC1, i al cap de 30 segons rebo un missatge que diu ara! Amb majúscules, com dient ara!
Home, esclar!
Ja era hora.
També et dic que a mi m'agrada la Champions allò de dir... Ai, saps?
Sí, és veritat que aquest grup...
Vens del Betis, sí, vens del Betis amb sí. un 5-0 i veus Anvers i dius, bueno, això és el Botafogo dels anys 80 de les boles del Casaus.
És veritat que el d'aquí 15 dies al camp del Porto, que sembla ara. Que serà el rival, aquí ara. Sí que és un... Aquest sí que és un partit de Champions amb tots els ets i uts. Però deixa'm que faci un apunt d'això que dius de l'Olímpic, perquè... Ja ho vaig dir el primer dia amb el Gamper i ho refermo, és que està molt bé l'Estadi Olímpic. L'han deixat molt bonic. Està bé, està preciós. És a dir, han aconseguit que la distància de la graderia respecte al camp, sobretot els gols, que és on és més... No? Amb aquestes lones blaugrana, amb el color, com l'han deixat preparat perquè l'enyor, diguéssim, sigui més atenuat, jo crec que està molt bé. I ahir, a sobre, amb tota la decoració de la Champions, amb les estrelles per tot arreu, etc., està molt bé. I dels dos últims partits, l'ambient, jo crec que ha acompanyat l'equip. El dia del Betis, de moment, és el dia que hi ha hagut més bon ambient, va ser meravellós. I ahir, tenint en compte el rival, més de 40.000 persones, està jo crec que jugant així... els culers a poc a poc s'apuntaran.
No, anava a dir que jo sóc dels teus també una mica de que els partits de Champions ens agrada que sigui un equip, no sé, el City, el Bayern, no? És partit allò de Champions, però crec que al Barça també li va bé una mica el fet d'associar Champions amb divertir-nos una mica, no? Amb no patir, perquè veníem de dues temporades realment molt dures, eliminat al Barça, anar a l'Europa League, l'Eintracht de Frankfurt aquí al Camp Nou, per tant jo crec que una alegria com aquesta, encara que fos un partit que el rival no era de massa entitat, però veure el Barça agradar-se a la Champions, crec que psicològicament, i venint del Betis dues golejades consecutives, jo crec que ajudaran també.
Jo crec que aquest grup crec que li permetrà al Barça tenir un punt de marge a l'hora de preparar-se que no va poder tenir en les dues últimes fases de grup per raons òbvies, no? Perquè la magnitud dels rivals no ho permetia. Però tu ahir, per exemple, veus l'alineació que fa Xavi i t'adones que pot fer alguna rotació, com per exemple que el mig centre defensiu titular no hi sigui, perquè jugues contra l'Anvers. Però és que si ahir arriben a descansar altres titulars, a ningú li hauria sorprès, perquè t'ho pots permetre, t'ho pots permetre. I jo crec que aquesta fase de grups et donarà una mica de marge, i el que diu el Sape, ara hi ha hagut dos partits seguits, que jo crec que la gent ha marxat a casa i ha dit, hòstia, m'ho he passat molt bé. Que al final, això pel barcelonisme és bastant important, no? Vull dir, al final t'adones que això del futbol, a banda de tot el component emocional i de representació, etc., doncs del que es tracta és de passar-se una mica bé, i ens ho hem passat molt bé.
Quan l'Atlètic de Madrid-Barça, quan és? Deu quedar, no? No, és una pregunta...
L'Aleix Parisé, aquí, que és Calenderman...
Què ho dius, per Joao Félix?
És a dir, si juga titular aquest tio, serà... És a dir, bueno, no arribarà als nivells del tema del Figo,
no,
perquè
però...
estem parlant d'una altra cosa... Bueno, estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant d'una persona que més fa un lleig terrorífic a l'Atlètic de Madrid. Terrorífic. Intolerable.
Diu que vol venir al Barça.
Clar, és que és intolerable el que diu. Ara, t'he de dir que jo crec que el que diu és un encletallat directament a la manera de jugar de Simeone. I llavors, clar, aquí juga de la manera que juga Xavi, i clar...
És que... Jo veient ara Joao Félix, no? La pregunta que et faig una mica és dir, què coi feia allà, no? En un equip com l'Atlético, perquè jo crec que li hem vist fer bones coses. L'any que van ser campions de Lliga, jo recordo la primera volta que fan ell i Luis Suárez, és realment bona, i ell té molt talent, però crec que està, no? L'ecosistema que tenia allà l'Atlético de Madrid no té res a veure amb el que té aquí al Barça. S'ha de veure, hem de tenir paciència, però jo sóc dels jugadistes, dels que deia, l'Aleix sempre anava dient, però canviaríeu, deixaríeu sortir Ansu per portar Joao? Jo sí, no tinc res en contra d'Ansu, no tinc absolutament res, però crec que al Barça li faltava un punt de talent al davant. Per mi el talent i el desequilibri ara mateix al Barça el tenen Joao i Lamin. O sigui, per mi Rafinha no és un jugador d'aquest perfil, per mi Ferran no és un jugador d'aquest perfil, i per mi és un jugador, Joao, de Champions. De decidir partits importants, i si està a aquest nivell, segon, jo crec que és il·lusionant.
És segona volta, eh? O sigui, l'anada és a casa el 3 de desembre, Barça-Atlètic de Madrid, vull dir que encara quedes a la segona volta en el Metropolitano. El que dieu de Joao Félix, jo en el seu moment, abans de saber els números de l'operació, ho vaig dir, jo apostaria abans per a la gent que tens a la casa que pot jugar en aquesta posició. Un cop es va fer l'operació i vam saber els números, aleshores vaig dir, home, amb aquests números te l'has de jugar, no? Una sessió a pèl fins al juny a aquest preu, tan barat per un jugador del potencial de Joao Félix, aleshores jo crec que l'aposta s'havia de fer. Amb altres números m'hauria semblat absolutament arriscat. Ara, per mi era imprevisible aquesta irrupció. En canvi, la de Cancelo jo crec que era previsible, però la de Joao Félix...
Per d'on venia, també.
Esclar, la de Joao Félix m'ha semblat impressionant.
Ara, Gundogan ahir, eh?
No, bé, sí, Gundogan. El que diu ahir Xavi, diu que aquest fitxatge ens ha caigut del cel i és un jugador superlatiu. Bé, és que jo crec que és una declaració d'amor